Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Espanya lidera les estadístiques europees d'abandó escolar prematur. Gairebé el 22% dels joves entre els 18 i els 24 anys deixen d'estudiar. Molts d'ells ho fan abans, una vegada han acabat l'ESO. Tot i que la crisi ha millorat la voluntat d'estudi i les estadístiques, la situació segueix sent preocupant. Per altra banda, any rere any, i malgrat les numeroses lleis d'educació establertes, es parla de la necessitat d'un gran pacte per l'educació, estable i perdurable en el temps, que representi un pacte polític i social pel futur del país. Aquest moment encara no ha arribat. El que sí han arribat són noves metodologies per aprendre, tant a escoles municipals i com a les privades. No es deixa d'ensenyar matèries, però es treballen des de projectes transversals. Benvolgudes i benvolguts, ben retrobats, després d'un merescut descans estiuenc, obrim avui la nova temporada del Plusvàlua, parlant sobre educació, amb el senyor Emili Pons, expert en educació i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui també escoltarem les opinions dels nostres tertulians, Mireia El Pozo, Carme Riera, Ramon Xifré, com sempre amb el suport de la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Mireia del Pozo, i també els nostres tècnics, Jordi Carretero i Mario Ramírez. Qui us parla? Carla Gràcia. Comencem el programa d'avui amb música de Jesse Norman. Segons el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, qui ens parla avui des de l'editorial i ens diu que l'educació i la formació són factors claus per al desenvolupament tant de la persona com de la societat en general. Per tant, hauria de ser una qüestió d'estat, de tota la comunitat ciutadana, de prioritat. Malauradament, el nostre país, el sistema educatiu, és terreny de batalles polítiques. Entre 1985 i el 2013, a Espanya, s'han cuinat 6 lleis d'educació i, amb tot, any rere any, seguim parlant de la necessitat d'una reforma a fons de l'educació. Els informes comparatius més prestigiosos, com el PRISA, entre d'altres, presenten per a Espanya uns resultats sobre la qualitat de l'ensenyament, tant a la primària com a la secundària, molt per sota de la mitjana, tant d'Europa com de la resta del món. El nostre sistema educatiu encara se centra en la mera transmissió de coneixements i disciplines. Només cal veure com les successives lleis d'educació se centren en l'estricta definició de currículums i de matèries i obvien que l'educació és, sobretot, com s'ensenya i com s'aprèn. En el món canviant i exigent en el que vivim i viuran els nostres fills i nets, és necessari anar cap a una educació de qualitat que afavoreixi la creativitat i el coneixement, però també que, a més de les competències bàsiques, asseguri les competències dels alumnes en relacions intrapersonals i socials. L'educació va molt més enllà de conèixer, s'ha d'aprendre a fer, a ser i a viure en societat. Algunes institucions educatives privades i públiques ja comencen a proposar vies diferents d'aprenentatge i d'aproximació a l'infant i al jove. Cal plantejar aquest debat d'una manera sòlida que posi els pilars en el ser humà i la seva relació amb el món. Avui Avui hem comentat, hem convidat al plusvàlua, al primer plusvàlua de la temporada, el senyor Emili Pons, expert en educació i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, perquè ens parli sobre educació. Perquè l'educació és, sempre ens omplim les boques, no? És el més important d'una societat o un dels pilars d'una societat. I sembla que només en puguem parlar doncs, quan comença el curs o quan acaba el curs escolar, no? Se n'hauria de parlar tot l'any. Senyor Pons, gràcies per ser amb nosaltres.
Bé, l'educació, estic d'acord amb tu, ara també et deia que de vegades se'n parla massa i s'actua massa poc. Vull dir que ja aniria bé que no se'n parlés
gaire, que no se'n parlés tant.
I que s'actués a les escoles.
Se'n pot parlar així, però actuar més.
La societat, exactament.
Sí. Senyor Pons, segons Oriol Escardiu, de la Universitat de Barcelona i experta en la matèria, els estudis demostren que el rendiment escolar depèn en bona mesura de la capacitat innata de l'individu, de les característiques socioeconòmiques de la família, dels companys del centre educatiu on s'estudia i també del sistema educatiu. És a dir, no és tot el sistema educatiu, però n'hi ha un percentatge entre un 30 i un 40% del rendiment escolar bé relacionat pel centre educatiu i pel sistema. Què caldria fer per millorar la situació actual?
Jo faria una observació de tota manera abans de dir-ho, i és que afegiria, tots aquests elements és cert, que incideixen, però que ara afegiria un, i és la qualitat del professorat. La qualitat del professorat és molt important, més enllà de la qualitat del centre, fins i tot. I l'altre punt que afegiria, aquest el més important de tots, és la qualitat de la societat. I de fet, l'escola fa ofereix una part de l'educació que ha de tenir doncs, un infant o un adolescent, però la gran part l'ofereix doncs, la societat en el seu conjunt, i aquí juguen un paper destacat doncs, la família, per descomptat, pels mitjans de comunicació i l'ambient social.
I en concret del sistema educatiu, què es podria, malgrat doncs, els altres elements, no podem doncs, canviar-los de manera molt directa?
Hi ha una...
Què podríem millorar?
Hi ha uns principis que, de fet, van quedar recollits a Catalunya a la llei d'educació i que a mi em sembla que són fonamentals de cara a millorar tot el sistema, que és donar un paper molt més protagonista a cada un dels centres, dotar-lo d'autonomia suficient per valorar i calibrar doncs, quines són les seves necessitats concretes, donar un paper protagonista en els equips directius i als professors en tot això que es diu lideratge, que siguin capaços d'arrossegar darrere seu els directors, doncs, els seus professors i els professors dels seus alumnes, que siguin capaços de liderar i dirigir tot el procés educatiu i, per últim, l'avaluació. Avaluar tot el que es va fent, perquè en definitiva no, d'alguna manera diríem, innovar està molt bé, canviar coses està molt bé, però s'ha de veure doncs, quins són els resultats i si realment això és eficaç. Jo crec que la combinació d'aquests tres elements doncs, són importants perquè millori l'educació en general.
En educació, ja em corregirà si vostè ho creu convenient, però sembla que es mogui una peça i trontonyin les altres i anem cap a l'altra banda, no? Cada llei d'educació ha intentat anar cap a un costat diferent i moltes vegades plantegen coses més de matèries que no pas de fons. Vostè què creu, així com ens ha plantejat molt, molt a fons doncs, els quatre punts que caldria plantejar del sistema més educatiu dels centres, què caldria fer a nivell de llei?
Vostè ho ha dit molt bé abans, i és que em sembla que són 6 lleis que portem ja des de la democràcia. No sé, no he fet el recompte, però m'atreviria a dir que hi ha hagut més lleis que no pas presidents del govern espanyol, no? I més ara que no se'n fan de nous, doncs encara més, no? pot augmentar. Això és un problema. I per què s'han fet tantes lleis? Doncs, evidentment, la primera que es va fer era necessària perquè, evidentment, s'havia de transformar tot el sistema, apartar-lo doncs, de la dictadura que havia generat l'educació, que havia dirigit l'educació aquí durant tants anys. Ara, el que està clar és que si s'han fet tantes lleis, no és pel fracàs de cada una d'elles, sinó per aquesta associació que hi ha hagut a Espanya entre la llei i el partit que governa. O sigui, cap de les lleis que s'han fet fins ara, pot ser de la primera, s'ha fet amb el consens de totes les parts. I aquest sembla que és evident que és el principi d'una bona educació. Vull dir, més que la qualitat de la llei o la bondat de la llei, no anar-la canviant cada dia.
Hi ha molts països que s'ha aconseguit això.
Sí, sí, no, la majoria de països d'Europa. Hi ha el cas d'Àustria, que se sol repetir, perquè porten 50 anys la mateixa llei, em sembla. Però en general, els països... Aviam, aquí a Catalunya, aquest exercici d'intentar arribar a un pacte s'ha fet, que és la Llei d'Educació de Catalunya, que va ser pactada al Parlament per la majoria de forces polítiques. El problema és que, clar, la Catalunya autonòmica no té prou autonomia com per tenir un sistema propi d'educació. D'alguna manera, la llei catalana doncs, ha millorat moltes coses, però continua supeditada en molts aspectes a la llei espanyola, que va canviant.
I vostè veu... Bé, després parlem de l'actualitat política, però... Què és el que podria fer que s'arribés a aquest pacte de llei, no? Perquè si anem com anem a nivell polític...
Miri, fins ara, el que jo crec que tota la gent que sentim preocupació per l'ensenyament o per l'educació en general, el que més ens ha sobtat és que cada nova llei que s'ha plantejat a Espanya serà per les branques, per dir-ho així. Vull dir que s'ha preocupat per aspectes absolutament doncs, externs a la pròpia qualitat de l'ensenyament. Vull dir, no han estat lleis amb la idea en general de renovar i posar-se al dia, de buscar noves fórmules, d'adaptar-se a la realitat social que estem vivint, sinó que el que han estat discutint és si la religió era obligatòria o no ho era. Han estat discutint si s'havia de parlar de la història d'Espanya o de la història de les comunitats, etc. Vull dir que, en definitiva, s'ha instrumentalitzat políticament l'ensenyament, que això és el pitjor que es pot fer. I és una mica, jo crec que és la història de les lleis d'educació espanyoles de tots aquests anys.
Senyor Emili Pons, especialista en educació, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Estem parlant en aquest primer plusvàlua de la temporada sobre educació. I és que els nostres nens, fills, nets, no, nebots, han començat aquesta setmana a l'escola i les dades han estat diferents, no, en alguns aspectes d'altres anys, perquè hi ha hagut més professorat, per exemple.
Sí, sí, sí.
Més professorat i s'han anat enquivint els alumnes també com
no, la veritat és que els que anem seguint tots els inicis de curs, jo m'atreviria a dir que ha estat un dels més tranquils, mm-hmm. en el sentit de que...
Aviam, és positiu, parlant... no?, amb els últims anys de crisi
bueno,
que hem
després
tingut.
Veurem que també positiu, però que sigui tranquil o no, no necessàriament coincideix amb això. Mm-hmm. Aviam, cal tenir en compte les xifres amb què treballem. A Catalunya hi ha 1,5 milió d'alumnes d'ensenyaments no universitaris, per entendre'ns, 1,5 milió de persones. Aviam, ara que es parla tant de les manifestacions de l'11 de setembre, doncs figurin-se el munt de gent aquell, doncs no arribaven 1,5 milió. Vull dir que estem parlant de moltíssima gent i, en conseqüència, moltíssimes escoles. Poca gent sap, doncs, que a Catalunya hi ha més de 4.000 escoles, per exemple. Vull dir que en aquesta multitud, en aquest gran nombre de centres i d'alumnes, clar, un petit incident ja pot ser suficient perquè es manifesti preocupació. Vull dir, figuris vostè que les manifestacions aquestes del 1 de setembre, que una persona s'hagués trencat la cama. Doncs una persona. I que la notícia fos a la manifestació l'11 de setembre, una persona es va trencar la cama. Això és el que sovint passa a les notícies sobre l'inici de curs, que de vegades, doncs, un accident, una incidència, que és molt lamentable, evidentment, jo no vull que ningú es trenqui la cama, però pot convertir-se, doncs, en el tema de debat sobre això. No tornin a manifestar-se perquè un senyor es va trencar la cama, diríem. De tal manera que aquest any no tinc notícia de cap incident important, però estem parlant d'un 1,5 milió d'alumnes. Canvis? Sí, n'hi ha un de substancial i preocupant, i és que la població escolar de 3 anys ha baixat de l'ordre d'un 10%. I això realment és preocupant, perquè vol dir, doncs, que el que es va repetint des de fa anys, que aquesta societat nostra es va envellint. I això no és bo, no és bo per cap societat. I l'envelliment, doncs, comporta, doncs, dificultats econòmiques a la llarga, és evident. Té un aspecte que ho permet superar, que és, sovint, doncs, l'arribada de població d'altres indrets, la immigració, que pot doncs solventar aquest problema i pot donar noves energies i nova força a la societat, que és el que no es diu mai quan es critica la immigració, tot sigui dit. Vull dir, aquesta és una realitat. Ha baixat aquesta població, naturalment ha augmentat en conseqüència la d'alumnes de secundària, perquè la munió aquella de nens que hi havia a primària doncs van passant a secundària, després passant a postobligatòria. O sigui que hi ha hagut un moviment en aquest sentit. Hi ha un aspecte important, també vostè referia al principi quan he començat parlava del percentatge d'alumnes que no acaben els estudis o que d'això. Aviam, la situació a Catalunya era preocupant fa uns anys. L'any 2005 era preocupant, però ha anat millorant. I la veritat és que avui en dia, el curs passat ja, el 88% dels nois i noies que van començar l'ESO el van acabar i amb resultat satisfactori. 88% és un percentatge doncs, que està per sobre de les exigències de la Unió Europea per l'any 2020. I això, amb això no vull dir que haguem de brindar amb cava, vull dir que, evidentment, es pot millorar, però que el 88% dels alumnes acabin l'ESO amb resultats satisfactoris, doncs, indica doncs, que el sistema ha millorat i està fent grans esforços.
Encara tenim problemes en la següent etapa, no? És a dir, amb joves que ja han acabat l'ESO.
Sí. Així tot, també, amb això hi ha hagut un increment important dels alumnes que continuen, aviam, en part per la pròpia crisi. Vull dir, la impossibilitat de trobar feina ràpidament quan s'acabava l'ESO, suposo que ha contribuït. Però el fet és que hem passat d'en pocs anys de l'ordre del 67% de nois i noies continuaven amb estudis postobligatoris, d'un 67% hem passat a un 82%. Vull dir que també és un percentatge molt alt i que ens posa en línia doncs, amb els països més consolidats en l'educació d'Europa. Vull dir, insisteixo que totes aquestes dades, hi ha els polítics aquells que donen els percentatges com el gran triomf de la seva gestió, són el resultat d'un doncs, treball que, amb els seus problemes, suposo que s'ha anat fent bé durant els darrers anys, perquè l'educació, si alguna cosa està clara, és que d'un dia per l'altre no veus mai el resultat. Mm-hmm. El resultat és el fruit d'un procés.
Senyor Emili Pons, James Heckman va guanyar el Premi Nobel d'Economia per demostrar que cada euro invertit en l'educació d'un nen es convertia en 300 euros de retorn a la societat. Caldria que el pressupost per ensenyament augmentés, que gestionés millor, potser, o falta alguna partida nova?
Miri, aquest és un tema que controvertit, perquè, vostè sap com jo que hi sol haver-hi la posició de que més recursos per l'ensenyament, o sigui, com si fos la panacea de tots els problemes. I, contràriament, hi ha els que opinen doncs, que els recursos han d'ajustar les necessitats. Evidentment, una societat que s'ho pugui permetre, doncs com més grans siguin els recursos, millor. Ara, el que ha de quedar clar també és que moltes vegades la clau de l'ensenyament no està només en els recursos, sinó doncs amb la capacitat de saber administrar aquells a què es disposa i sobretot, i ho dèiem al principi, de que el professorat tingui un alt nivell, hi hagi una gran qualitat del professorat, que crec que és de les coses que en aquests moments, no només des de l'ensenyament, sinó també des de la universitat s'està posant bastant d'èmfasi. Vull dir, la voluntat de que, aviam, en alguns països europeus que agafem com a referent, no en citaré cap, però que agafem com a referent, doncs sovint el que no ens expliquen és que la selecció del professorat és molt acurada. És molt acurada. Vull dir, per arribar a ser professor o mestre en una escola, doncs el procés és llarg i difícil. I a partir d'aquí, després, clar, el professor, el mestre, la professora, té doncs un gran prestigi, que no es tradueix en millores econòmiques, perquè la veritat és que no hi ha grans diferències entre les retribucions econòmiques que hi ha aquí al professorat d'ensenyaments no universitaris o el que hi ha a Europa, però que sí que es tradueix doncs, amb un gran prestigi, un gran reconeixement de la labor que es fa.
I això és important, sempre.
Tots tenim autoestima.
Si m'ho permet, senyor Emili Pons, presentaré els nostres tertulians d'avui, que estic convençuda que volen participar. Tenim a la senyora Mireia del Pozo, advocada, presidenta de la Comissió Benestar i Família d'una entitat i, com dèiem al principi, ho apuntàvem, també productora del Plusvàlua.
Bona tarda a tots.
Ens
i benvinguts.
Ens alegra tenir-la aquí al primer programa.
Sí, de la setena temporada que comencem. Estem molt contents. Moltes gràcies.
També tenim a la senyora Carme Riera, doctora en Economia i professora de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el senyor és Ramon Xifré, doctor en Economia i professor de la Universitat Pompeu Fabra, especialista en comerç internacional.
Bona tarda.
Jo volia preguntar-los si tenen algun dubte concret a preguntar-li al senyor Emili Pons, i si no, jo tenia un dubte, no? Com resoldrem l'atur juvenil? És a dir, anem millorant en educació, però sembla que els joves, un cop passen tot aquest periple de l'educació, doncs no troben, o els hi costa, doncs, trobar el seu camí professional.
Home, avui en dia és cert, hi ha molt atur, no hi ha gaires feines, però crec que a poc s'aniran creant feines noves. O sigui, un tipus de feina que ni nosaltres mateixos sabem quin és. Abans, fa uns anys, tot el que era programador o un blogger o tot això no existia, doncs a poc la gent s'anirà buscant la vida i inventant aquestes noves feines.
De cara a un futur, com coneixements diferents, també.
Clar, i precisament per això és tan important, crec, tots aquests nous ensenyaments que s'estan proposant des d'educació i en algunes escoles ja s'estan portant a terme, com és el de les intel·ligències múltiples, l'estimulació primerenca, treballar per projectes, tot això és important, més enllà del que són pròpiament les matèries de llengua, matemàtiques o memòria, que lògicament que això s'ha de saber, naturalment, exacte, o sigui, això és bàsic, però això és una base i hem d'afegir les altres coses. Per què? Perquè en un futur aquestes persones aniran a algunes feines que requeriran prendre decisions, saber pensar, parlar públicament. Aleshores, són coses que des de ben petits ja s'han d'anar treballant.
Com ho veuen, senyor Pons?
No coincideixo.
Aquestes noves metodologies?
Precisament avui de matí la consellera d'Ensenyament donava una conferència i en un moment de la seva intervenció comentava, diuen els experts, que de l'ordre del 80 o 85% ha dit de les professions que avui coneixem no existiran d'aquí uns anys. De tal manera que això presenta un altre repte també per l'educació, i és que estem ensenyant en els nostres fills o la joventut del país, doncs, per alguna cosa que moltes vegades no coneixem. Vull dir, per més que es facin totes les aproximacions possibles i tot, en conseqüència, doncs, la polivalència sembla important i tenir molt clares, doncs, aquestes
capacitats.
Sí, sí.
Estimular els diversos àmbits que té una persona.
Ser competents en la diversitat de matèries que, evidentment, en la diversitat de qüestions que, evidentment, no canviaran.
També hem vist una tendència aquests últims anys, que és a tecnificar una mica més l'ensenyament, és a dir, a promoure aquelles assignatures que són més científiques o més tècniques o d'emprenedoria o de temes més pràctics, podríem dir, i d'alguna manera en retirar aquelles més humanístiques que a vegades ens diem, i per què serveix el llatí, no? Les hem anat traient del que és, doncs, el programa. Vostès com ho veuen, senyora Riera?
A mi, si em deixes fer un incís amb el que parlàveu fins ara, estic totalment d'acord amb el que han dit tant la Mireia com l'Emili, però és cert que avui en dia a l'atur juvenil estem amb més d'un 50%, i crec que és el segon més alt d'Europa després de Grècia. I llavors,
com incentives els teus alumnes, suposo.
I així tot, ahir a la conferència del Comissió Europea, en Juncker, va dir no volem tenir l'Europa dels joves aturats, vull dir que és un drama general a Europa. No ho dic per minimitzar el nostre problema, sinó per dir que el que s'ha de fer és molt gran a tot arreu.
Però potser aquí a Espanya s'ha de fer alguna cosa més, no? Perquè els nivells són molt més alts.
Clar.
I aquí el que es parla és que la gent jove que ha sortit els últims anys està molt qualificada, però està molt poc preparada. És a dir, s'ha fet molt esforç en coneixement, però s'ha fet molt poc esforç en adquirir competències, que és el que demanen les empreses.
Exacte.
Si mirem, hi ha un gràfic que és molt eloqüent, que per ràdio és molt difícil de transmetre, que és el de l'estructura de la qualificació de la població activa. Aquesta estructura, a Espanya, a Catalunya, té una estructura com de la típica cafetera italiana, aquella que és escanyada pel centre, que seria, el centre seria el que serien els nivells intermitjos, el batxillerat, l'FP2, i per dalt i per sota serien els universitaris i els per sota els que només tenen el nivell d'ESO. En canvi, a Europa és completament al revés. El que aquí a Espanya o Catalunya és escanyat, Europa és molt gran, passem d'un 23%, això són dades de fa 4 o 5 anys, passem d'un 23% a Espanya a un gairebé 50% a Europa.
Que què?
Aquests són els que tenen FP2 o la formació de grau superior,
són
els
que
tenen batxillerat.
Més possibilitats de futur i de promoció.
Que són els que més demanda tenen
a Europa.
I són els que més demanda tenen a Espanya, però, i això fa que moltes empreses a l'hora de trobar aquests quadres intermitjos no els troben. Per què? Doncs perquè a Espanya tenim aquesta... està comprimit. Se n'han anat cap al sistema universitari, que a Espanya el sistema universitari surt com percentualment més joves que els que puguin sortir a Alemanya. I després, a la part baixa, també hi ha molta més gent que no la que hi ha a la resta d'Europa. Per tant, aquí tenim un greu problema d'estructura del sistema educatiu.
Caldria promoure més les formacions professionals?
Jo crec que sí. Crec que l'Emili Pons deu saber-ne molt més, però ara quan la Carme Riera parlava i pensava que el tema de l'FP durant molts anys ha estat com...
Arraconar els alumnes que fossin mals alumnes o que no volguessin estudiar.
I això no és així en absolut.
I això, si ens anem a Alemanya, ens anem a Àustria, tenen una formació professional d'un grau molt elevat i és el que té una major demanda a nivell empresarial.
Senyor Xifré.
Sí, jo completament d'acord amb el que deia ara la Carme i amb el que s'ha dit fins ara. Aquesta estructura atípica de les qualificacions ens penalitza. Jo crec que podem anar més enllà i diguéssim, jo crec que això s'ha de connectar també segurament amb el model econòmic que tenim. És a dir, moltes vegades els estudis d'FP donen suport a empreses, anem a dir, per simplificar el sector manufacturer, empreses que fabriquen coses i aleshores cal aquesta part tècnica. Tècnica, operacions, etc. La nostra estructura econòmica fa temps està esbiaixada cap als serveis diversos i a més va creixent. I aleshores cal trobar... Hi ha molts problemes sobre la taula. És a dir, al final l'educació és una miqueta com les pensions on es projecten molts dels nostres problemes i a futur. És a dir, jo crec que hem de canviar l'FP... però segurament si no retoquem, si no aconseguim moure una mica el nostre model productiu a atraure llocs de feina ben pagats, encara que canviem la FP, aquesta gent no trobarà feina. I el que veiem dels últims anys cap aquí és que l'economia, el teixit productiu català, espanyol, no està precisament apostant per empreses de llarga tradició que facin inversions i es dediquin a fer... trens o el que sigui. No, anem més per tancar aquestes, més aviat, o es tanquen perquè no hi ha altre remei, i apareixen negocis de durada d'un any, de serveis, molt auxiliar, lligat al turisme de vegades. Aleshores, aquí, caldrà reformar l'AFP i cal potenciar-la. Hi ha un tema també, potser podríem dir, d'estigma social que cal eliminar, però fins i tot si s'elimina, hi ha d'haver demanda. Hi ha d'haver demanda per aquests nois i noies que facin FP.
Perdó.
Sí, sí, senyora. Sí.
L'Emili Pons parlava de la qualitat del professorat. Això va molt lligat també amb l'autonomia suficient de cada centre, perquè si el centre té autonomia, el centre provoca que el seu professorat s'impliqui més. I la implicació és bàsica. D'aquesta manera acabes motivant els teus alumnes. Aleshores, el canvi en el sistema educatiu hauria d'anar també una mica per aquí.
Hem tocat moltes tecles, que ens agradaria canviar el sistema educatiu. Se'ns acaba el temps, senyor Pons. Què vol acordar aquí per tancar la entrevista?
Estan totalment d'acord amb el que diu la Mireia, que en aquests moments, clar, s'ha avançat aquest any, hi ha 3.400 professors que ja responen a les peticions de perfil del centre. Això és un procés que va començar fa 10 anys. Quan ho va plantejar el Departament d'Ensenyament, ens van portar als tribunals per la via criminal, perquè deien que estàvem...
Figura't.
I avui en dia tothom reconeix que, clar, el professorat ha de respondre a les necessitats de cada centre. I en aquest moment ja són gairebé 3.500 professors que responen als perfils que demana la direcció del centre.
Sí, senyora Riera.
Simplement una...
Hauríem de fer tot un programa d'educació, sí. Perquè una, és que és
una
fonamental.
És que sembla que tinguem molt bons fonaments, que hem anat millorant-los molt, però no tenim molt clar què és el que volem fer al damunt d'aquests fonaments. I és en el que s'ha de treballar, perquè en funció de lo que vulguem, què volem ser de grans, és el que haurem ara de treballar per construir-ho.
Que és una mica el que comentava el senyor Xifré, també, no? Què voldríem fer com a societat, també?
Sí, quin tipus si volen una
persones?
Novetat...
És que i tant, ens encanten les novetats.
Precisament aquest tema n'ha parlat avui de matí la consellera i ha explicat, em sembla que encara no se n'havia publicitat gaire, que a través del Consell Escolar de Catalunya s'ha constituït un, diguem, un òrgan format per 5 comissions amb la idea de treballar l'educació amb vistes al futur. Recorrent a experts tant universitaris com de l'ensenyament mitjà i primari, i que aquestes comissions doncs, tenen un pla de treball doncs, impressionant, pel que sembla, amb la idea de poder perfilar en tot el consens possible a Catalunya quin és el, com hem d'entendre l'ensenyament de cada futur. Per això dic, és la resposta al que dius, que curiosament, casualment l'ha donat avui la consellera.
És fantàstic que pugui ser així.
Si el resultat és molt dolent, això jo ara no ho sé.
El temps ho dirà.
El temps ho dirà.
Doncs això vol dir que aquí al Plusvàlua ja comencem a pensar en futur, també. Pensem, ens avancem a les coses que estan passant.
A Plusvàlua estem sempre al dia,
al dia.
Mica per davant.
Senyora Alpozo, què volia dir?
Sí, volia l'opinió del senyor Emili Pons sobre la polèmica d'aquest estiu, polèmica entre cometes de lo dels deures. Què en pensa ell? Quina... El tema dels deures. Deures sí, deures no...
Bueno, aviam, que, és que la consellera li ha preguntat avui de matí, també.
Ah, sí? Bueno, com tu ets l'expert en la matèria...
Com també li ha preguntat el dels horaris, aviam. Clar. No, diré la meva opinió pròpia,
clar
perquè sembla que és coincident amb la majoria de professorat.
Clar.
De
docents, dels professionals
la majoria,
del món
de l'educació. Aviam, el tema no és deures sí o deures no. El tema és les necessitats que pugui tenir cada alumne a cada moment determinat i alhora, doncs, el temps que se li pugui reclamar per fer aquestes activitats. Vull dir que no seria el si deures sí o deures no, sinó adaptat a cada... Aviam,
a cada curs...
No, hi ha projectes educatius en què seria absurd fer deures, en canvi d'altres en què pot ser així com jo ho veig. Vull dir que crec que no és el centre de polèmica no és aquest. Encara que des dels mitjans, doncs, es volen forçar.
Em sap molt greu, perquè van sortint molts temes, van sortint molts temes i no podem continuar perquè tenim tot
que no coincideix.
Una pila de notícies per comentar que no volen
comentar. Sí que coincidim, un apunt que volia fer jo és una frase, dos paraules que va dir el Gregorio Luri aquest estiu, en referència a si els nens durant l'estiu havien de fer algun tipus d'activitat, deures, i va dir... Home, vacances intel·lectuals potser que no en fem. Doncs això.
Clar, exacte.
Això.
Sí. Molt bé.
No, jo volia i no volia cap. Tinc por de la Carla. Jo dic, no, volia fer només un apunt molt ràpid. No voldria posar ara aigua al vi, però sí, ja m'ha semblat molt interessant quan l'Emili parlava de que les lleis s'han canviat més aviat pels aspectes externs. No han canviat metodologies, sinó els temes de cada temporada, la religió, la història...
Sí.
Clar, també, de nou, mirem d'anar una mica més en fons. Si això ho fan els polítics, i suposo perquè els pares dels nens de les escoles que els acaben votant, doncs moltes vegades troben més interessant discutir al bar sobre religió, sí o no, i sobre Catalunya o Espanya que sobre metodologies. Aleshores, si tenim una responsabilitat com a pares, que és posar l'agenda clara i exigir als polítics ordre en això, només era aquest punt.
La responsabilitat dels pares, les famílies i la comunitat, no?, que ens comentava des del principi també el senyor Pons, és fonamental no entendre que és el sistema educatiu qui educarà els nostres fills i qui ens solucionarà la societat.
Cal empoderar una mica més els mestres i reconèixer-los la seva feina. Sí. Això crec que és bàsic.
Ja, sí, hem acabat, perquè com que dona per molt, jo, si volen, els hi deixo els 15 minuts més que queden de programa, perquè realment és molt interessant. Però també tenim alguns temes internacionals per comentar.
De parlar de la Rita, ara?
No, de la Rita, no. Aquest tema el deixarem una mica, però alguns altres, sí. Senyor Emili Pons, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquesta entrevista, per introduir el nou curs escolar, i ens agradaria molt que seguís ajudant-nos a veure com va el curs i com analitzant, com progressem.
És un plaer i amb molt de gust ho farem.
Doncs continuem en uns segons aquí a l'Àgora. Hem anat uns instants de pausa, però aquí seguíem debatint. Perquè el tema de la baixa natalitat, de l'educació, de les llars d'infants, no? De tot plegat ens bull la sang. Bé, retirem una mica el tema de l'educació per parlar de l'actualitat econòmica, de l'actualitat social que tenim aquests dies, que hem tingut, doncs, el que hem anat recollint des del juny, quan vam acabar la temporada. Just vam acabar la temporada i va haver-hi el Brexit, les eleccions, va ser, doncs, una traca final, no? I ara estem recollint tots aquests fruits o males collites, no sé com ho diríem, perquè, doncs, la Comissió Europea està reunida i Juncker, en el seu discurs de l'Estat de la Nació, doncs parla de la necessitat d'una Unió Europea més unida, més Unió Europea. Com han vist aquestes declaracions i com estan veient l'evolució després d'aquest Brexit amb Anglaterra d'Europa? Senyor Xifré, jo crec que començava amb vostè, per la seva especialitat.
Bé, no, dono la meva opinió personal. Jo crec que es veu una vegada més on els polítics ens fan un discurs on diuen el que voldrien que fos, voldria que passés, però costa molt creure-s'ho, costa molt pensar que en el futur immediat anirem per aquí. És a dir, el Brexit no és cap anomalia històrica, no ha estat cap accident, ha estat el resultat d'una campanya de 15 anys, 20 anys, de la societat britànica dir-li ens fa nosa Europa per una sèrie de motius. Al final, econòmicament això no té sentit, i ells mateixos ho saben, i la gent que volia fer la campanya de sortida, a la mateixa tarda que van guanyar, van desfer els números. O sigui, això no és un motiu econòmic perquè no té sentit. Paguen poc i reben molt, no va per aquí. Ha estat una campanya, en el meu punt de vista, bàsicament polític, de naturalesa política, al final afegit amb el tema de la immigració. Aleshores, clar, abans del Brexit vam veure el que passava al mar Mediterrani amb els sirians que volen arribar aquí refugiats. Però el que s'explicava a Anglaterra és que la Unió Europea és una estructura tal que permet l'entrada indiscriminada d'estrangers. Són dos fets que jo no sé com entendre. És a dir, jo crec que tothom veu les notícies i tothom veu el que passa, però aquest missatge ha penetrat. Aleshores, fins on pot arribar, el populisme, que està tan de moda tot arreu, aquí, jo crec que també a Amèrica, fins on pot arribar, no ho sabem. Davant d'això, diguéssim que el president Juncker digui que posarà wifi a les places d'Europa, doncs està bé, està bé millor tenir wifi que no tenir-lo.
Però potser no està en aquest nivell, no?
Jo crec que no està en aquest nivell i, diguéssim, no cal culpar el senyor Juncker. Cal preguntar-se què pot fer el Col·legi de Comissaris, què pot fer el Parlament Europeu autònomament. Davant d'això segurament no pot fer res. És a dir, ja els països de l'est d'Europa fa temps que diuen que volen, que són més, no és un Brexit exactament, però venen a dir que ells són més eficients sols. i de fet a Hongria, els caps d'estat d'Hongria i de Polònia públicament diuen que ells dos s'entenen molt millor que amb la resta dels altres i que hi ha coses que ells dos solucionarien diferent que la resta. I de nou, això no són dues persones, són la forma de pensar d'un grup de ciutadans europeus que està descontent en com funciona la Unió Europea. Jo crec que això no se soluciona amb el wifi ni se soluciona amb el discurs de l'Estat de la Unió. I bueno, està clar, si això ho transportem a Espanya, jo crec que ara mateix no podem ni enviar gent a aquest debat, tal com estem, no? O sigui, no...
Com veuen, senyora
Riera? El senyor Soria.
Això.
Pot anar-hi o arreglar-ho.
Jo estic molt d'acord amb tot el que ha dit el doctor Xifré. I la veritat és que crec que algun cop en aquest programa ho han dit, Europa és molt heterogènia i l'hem juntat, però d'una forma molt artificial. I clar, quan l'economia va molt bé i tenim una època de vaques grasses, va tirant, però en el moment en què l'economia comença a haver-hi crisi i l'economia se'n ressenteix, doncs aquests lligams que s'han fet molt artificialment salten. I els anglesos volen marxar o no estan d'acord en quedar-se, tot i que ser, com deia el doctor Xifré, tot i que ser dels que menys paguin i dels que més reben, els holandesos tres quarts del mateix, els alemanys ja fan la seva política per tal de que siguin ells els més afavorits. Aleshores, així és molt difícil construir res que sigui homogeni. Si aquestes heterogeneïtats que d'entrada hi havia les continuem potenciant o no fan res perquè suavitzin, és molt difícil que puguem afrontar les contínues crisis que ens vindran, perquè al món al cap hi ha cicles econòmics i aquests cicles, malgrat algú fa anys va dir que no n'hi havia o que ja s'havien acabat, i aquests cicles econòmics hi ha l'època bona, l'època dolenta, i amb les èpoques dolentes sempre hi ha qui rep més, i si estem dins d'un grup és perquè entre tots ens puguem ajudar marcant unes normes, marcant uns límits, el que sigui. Ara, si entrem a parlar d'algun dels motius o un dels motius més importants pels quals la gent es rebel·la o té problemes o diu que aquests problemes poden ser deguts als immigrants, a la immigració, doncs el gran grau d'immigració que hi ha actualment arreu, doncs potser el que hauríem de veure és per què es produeix aquesta immigració i atacar l'origen abans de que intentaixi evitar les conseqüències, perquè les conseqüències són molt difícils d'atacar. Ningú no vol rebre tants immigrants, entre altres coses, perquè hi ha economies que no els poden sostenir. Fixem-nos en Grècia, fa cap moltíssims immigrants i ells amb prou feines es poden sostenir ells mateixos com per rebre i intentar fer la vida mitjanament còmoda a la gran immigració. Doncs intentem atacar els problemes d'origen, veure qui és qui els acaba produint, qui els acaba originant, intentem solucionar-ho des de l'origen.
Sembla tot molt gran, no? Quan parlem d'Europa, és a dir, el senyor Juncker fa els seus discursos doncs, que hauríem d'estar més units, hauríem de fer moltes coses, però després, i com es fa això? Com enfilem tot això?
És que hi ha un tema que moltes vegades no es diu prou, i és que en realitat la Comissió Europea té les competències que té i que gairebé tot el que es diu allà ho ha de validar cada un dels estats. I hi ha 28 estats a la Unió Europea. I a més interessos, com heu dit molt bé, de vegades contradictoris, i una realitat que no s'ha de perdre de vista, i és que són les grans diferències entre països. Vull dir, clar, hi ha països que venen d'una tradició jacobina, centralista, i a més poderosos, que seria el cas de França, potser és el més representatiu, Anglaterra seria igual, i Alemanya, potser jacobina ho és, però té les seves particularitats. Vull dir, són les tres grans potències. I jo aquí una vegada vaig explicar, he assistit a la comissió, sinó al Consell, i he assistit al fet de que tots els països estan d'acord amb una cosa, però Alemanya no està d'acord. L'altra vegada va passar amb Anglaterra. I al final tothom acaba arronsant-se i allò no es fa, quan pot ser una cosa d'interès general. Vull dir, i amb temes d'educació, que entre nosaltres, per ells, són intranscendents, allà el que és important són temes a més abast econòmic. Però així i tot, això passa, és habitual.
Senyora del Pozo.
Bé, heu començat parlant del tema del Brexit. El Brexit ja inicialment ja ve per motius històrics. Vull dir, clar, si fem una mica de memòria històrica, ja ells tampoc tenien una clara intenció d'entrar. Per tant, la història, més que aquí hi ha hagut una campanya molt forta política, Doncs clar, ja està tot dit. Aleshores...
Sí, bueno. Senyor Xifré.
No, jo sí, sí. Volia afegir, perquè potser en la intervenció anterior he estat massa negatiu, no sé si injust amb la comissió, s'ha de reconèixer que recentment, diguéssim, hem de valorar la comissió en la seva justa mesura i és un agent global que permet resoldre problemes globals, i d'aquests també en tenim alguns. Tenim el cas d'Apple. És a dir, això jo crec que parla molt bé dels ciutadans, algú que li digui a una gran empresa, tu fes els diners que et toquin, però paga impostos com paga tothom. No pot ser que paguis un... Ara no recordo la xifra, però em sembla que estem parlant un 0,01%. Això no ho fa ningú. L'altre tema, i això és la Comissió Europea, i és aquest engranatge comunitari. És a dir, tenim un... Formem part d'un jugador de primer nivell...
Irlanda sola, això no ho
faria. Clar, formem part d'un jugador de primer nivell que pot parlar amb qui sigui d'Apple. Doncs, com dèiem, el ministre Soria, que segurament seria el competent.
No aniria a parlar.
El competent legalment. No sé si podria. Aquest és un factor. L'altre factor, jo crec que s'ha de reconèixer que en tota la història dels desnonaments, la Comissió Europea ha assentat doctrina.
Sí.
I diguéssim, jo crec que ha donat una lliçó, no sé ben bé aquí, no sé quina instància judicial o política li ha donat la lliçó, però dit, escolti, vostè té uns ciutadans, aleshores... excepte en casos molt puntuals on es demostri mala fe i que té algú que té 14 pisos i viu d'això, excepte aquests casos, el pis és l'última ràtio, s'ha de protegir la família, i això és, si em permeteu l'expressió, una mica vergonyós que hagin hagut de venir a recordar-ho jutges europeus. És a dir, potser per un país com nosaltres ens va bé, malgrat totes les limitacions que té tot, estar subjectes a aquesta autoritat, diguéssim, no és una autoritat dura, és una autoritat flexible de la Comissió Europea per evitar desastres com els que podem fer.
I per altra banda, doncs, tenim algunes exigències econòmiques o vies econòmiques que no sempre tenen el resultat encertat, perquè ara han sortit doncs, les últimes estadístiques de quin és el nivell de creixement dels Estats Units, i es veu que les polítiques aplicades per Obama de moment estan donant bon resultat i el que és la classe mitja està tenint un major ingrés que fa uns anys. En canvi, Europa... estem aquí, doncs, bracejant, no?, perquè les retallades no han tingut l'efecte esperat. Com veuen aquesta evolució dels Estats Units?
Bé, primer jo, com sempre faig, poso en dubte les xifres. Perquè a les xifres les hi podem fer dir moltes coses i la realitat pot ser una altra. O sigui, una xifra aïllada pot ser molt bona, però quan la posem en context en tota la societat o amb diferents variables que ens exposen com està l'evolució de la societat, doncs poden canviar aquest primer titular tan maco, no? Uh-huh. A Estats Units hi ha moltes diferències socials, hi ha molta desigualtat, i històricament hi ha hagut molta més que a Europa, i el fet de que ara surtin aquestes xifres, jo, permeteu-me que les posi en dubte.
Això no vol dir que...
Això no vol dir que hi hagi una tendència...
Clar, que hi hagi una tendència millora, això no vol dir que la tendència general segueixi sent cap a la desigualtat en creixement.
Exacte.
Clar, si aquestes xifres són certes, mm-hmm. que, com molt bé, estic d'acord amb el dubte per part de la doctora Mari Carme Riera, si aquestes xifres en allà són certes, doncs, ojalà que també ho fossin aquí, perquè aquí justament ha passat a l'inversa. El que era la classe mitja s'han anat cap a baix, cap a classe baixa, i ens estem trobant amb la realitat que ens estem trobant, que gent amb carreres, que ja ho hem comentat abans, gent amb carreres, gent que havien tingut bones feines, estan anant en aquests moments, són els usuaris de menjadors socials. Aleshores, doncs...
Home,
doncs
bé, no tots,
si això és...
Però...
No tots, però una per ser.
No, no ho dic per...
No, no, i és cert, eh?
No
tots...
No, que estic totalment d'acord amb el que dius.
O sigui, i és una realitat que tenim, i aquí al costat de Francesc Macià, o sigui, sí, segueixen havent el tipus d'usuaris d'abans, però l'usuari ha augmentat, sent gent que abans era classe mitja, doncs s'ha estratit la classe mitja i la classe baixa ha augmentat. Aleshores, si aquestes xifres són certes, doncs bé, aquí ja mirarem d'aplicar el que han fet allà per millorar-ho.
Bàsicament ha estat liquiditat. No sé si això doncs, tindria molt bon... Perquè tenim una Alemanya que s'espanta cada vegada que es parla d'aquesta possibilitat. Senyor Pons, que volia comentar alguna cosa?
No. Sobre els Estats Units, no.
Hi ha una absoluta coincidència, el cas d'Espanya, que molt bé dir la Mireia, vull dir, que és evident, aquí, el, no sé, lligant una mica el que deia la doctora Carme Riera, també, i el que em sembla que ho diu tots, vull dir que les xifres no ho diuen tot. Hi ha símptomes de millora econòmica global aquí? Sí.
Sí.
Aquí, com es tradueix a l'hora de la distribució de la població? Doncs molt malament. Vull dir, en aquests anys, doncs, de fet, qui ha pagat una bona part de la crisi, doncs, han estat els salaris que han baixat, els contractes que s'han temporalitzat, d'alguna manera, i bé, i en aquests aspectes, doncs, les millores doncs, no han arribat. En canvi, doncs, sembla ser que alguns bancs comencen a tenir beneficis, sembla ser també que les grans sumes que es va deixar a Bankia, per exemple, els que es veu que no s'han de tornar, etcètera, però el fet, no, vull dir, els podien haver desnonat, igual com els dels pisos que abans comentàvem, no, però Bankia no els van desnonar, no. No hi ha cap notícia que els hagin desnonat, al contrari. Els hi van donar els diners per pagar la hipoteca i encara poder aprofitar per anar a prendre el barbut. I això és el que hi ha.
Pensem que la FED, sí, el Banc Central Americà, sempre ha fet polítiques molt més expansives, mm-hmm, que no el Banc Central Europeu, mm-hmm, marcat, guiat per la política contractiva alemanya.
Sí, sí, i de fet sempre ha estat pendent dels índexs d'atur, no? Els últims anys, si l'índex no es reduïa, no canviaven la política.
Diguem que la FED té dues polítiques, mm-hmm, una que és encaminada cap a la política real, llavors té en compte el creixement i l'atur, o l'ocupació, i una altra que és, després d'aquesta, en segon lloc, la inflació, els preus. Mentre que a Europa hi ha una única política des de principis dels 90, que és la inflació.
Mm-hmm. Interessant, eh?
Deixant de banda el que és l'economia real. Mm-hmm.
Lligat a Estats Units, no ho podem obviar, és a dir, hem tingut el Brexit i estem pensant a veure què som a la Unió Europea o com podem ser quan siguem grans, no? Com dèiem. I l'altre és que d'aquí a doncs, un mes i mig tindrem eleccions als Estats Units, i dic tindrem perquè aquestes eleccions fan una mica patir, deixi'm-ho que ho digui, aquest enfrontament. Aquest possible president Trump, no?
Però qui és com... presenta, el Trump?
Trump
o el gat que porta el cap?
Ell i la Hillary Clinton.
Com veuen aquesta possibilitat, no? De que un Trump sigui president dels Estats Units, o creuen que queda lluny de la realitat?
Home, espero... com molta gent,
les
crec.
Les esperances.
Les esperances és l'últim que es perd. Espero i confio en que surti la Hillary Clinton per ser una persona preparada. Perquè està preparada, sap del que parla.
És una dona.
I això per descomptat. Això per descomptat. No, però també hi ha un altre tema a nivell de dona, no per ser dona o no, perquè es tracta d'estar preparat a la vida i saber del que es parla. I ella té una història políticament parlant, pot agradar o no, però sap del que és, no com el senyor Trump, que ve del món de... bueno, d'un altre món, dels negocis.
Però també sap de lo que parla.
Sí, sap del que parla, però de negocis.
Sap perfectament de lo que parla.
I sense gaires valors. Perquè les de les dones... No, ja m'ho imagino. Però mira, una cosa que no una cosa que no m'agrada d'ell o de la seva manera d'enfocar la política, ell sempre les dones les ha tractat molt malament. És un masclista absolut i a les dones les fa servir com a tros de carn. Aleshores, com comprendreu amb això, no comparteixo.
Senyor Xifré, per acabar una mica.
No, jo el que... No sé, ningú sap, no? Que sortirà a mi em fa una mica de por, avui no és un dia especialment optimista, em fa una mica de por que, independentment de que guanyi o no guanyi, o més, encara que no guanyi, pot haver marcat una mica el terreny.
Clar, aquí ve la cua que portarà.
Per un cantó pot condicionar el discurs, la campanya i l'acció de govern de Hillary Clinton, perquè haurà posat sobre taula alguns punts sobre els quals Hillary Clinton haurà de fer coses. Segurament haurà condicionat el Partit Republicà pel futur, i aleshores, encara que no guanyi, és possible que la influència de Trump hi sigui. I no, de nou, no és una anomalia, és a dir, jo crec que és un fenomen populista que trobem a altres llocs. Haurem d'esperar.
Doncs ja sona la sintonia del plusvàlua. Avui se'ns acaba el temps ràpid perquè teníem molts temes de què parlar. I avui acabem, doncs, evidentment, acomiadant-nos de tots vostès, senyor Emili Pons, senyora Mireia del Pozo, senyora Carme Riera, senyor Ramon Xifré, el nostre tècnic, Jordi Carretero, qui els ha parlat, Carla Gràcia, amb el suport sempre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i posant-vos una cançó d'aquest grup Maya, que estarà amb nosaltres al Festival de la Música Viva de Vic. Serà demà. S'estarà ben a prop d'aquí, amb un festival que està creixent molt. Així és que tingueu bona nit i molta millor setmana. Les finestres pinten mars, els vaixells sense pintar.